IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Vale, vinga, senyores i senyors, a punt de tocar les 9 i 5 minuts des de matí amb en Luis Menéndez en el control tècnic. Comença La Gran Vida avui fins a les 12 del migdia amb un servidor, Miquel Àngel Ariza, i com no, amb el gran Juan Mimas. Molt bon dia, quina alegria, quin bon estar, quina descansada, que despert, que animat, que tot aquest canvi d'hora és fabulós.
És fabulós, gràcies per això de gran, però és que fa 2 metres, tu. Jo faig 1,74 i gràcies. Però és vera, hem tingut al manco l'oportunitat de dormir una horeta més.
Mos han despertat amb més claror.
Mos han despertat amb més claror, això sí, a les 6 de sola baixa, fosca negra. Una alegria, una cosa de locos, després a les 6 de sola baixa.
Hem de tornar a entrar en la discussió de sol més, sol menys, o no fa falta avui?
No, 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 avui vendré amb tu. Jo estic d'acord amb el canvi.
Avui sí,
perquè he dormit una hora més. A partir de demà ja veurem quan no sàpiga quan té de dinar, quan té de sopar, que mos canviarà a la unió i tindrem fam.
Jo és que soparé i dinaré com ahir. A les 12 dinaré i a les 7 de sobre vaig soparé. Vull dir, no hi ha més.
I sopa molt prest, dina molt prest, tot ho fa prest, s'aixeca prest, a les 5 de matí prest, encara t'aixeques en fosca negra igualment.
Avui de matí a les 5:30 ja t'escriu un WhatsApp i te deia bon dia
tot el dia, però no són hores, li dic jo. És una manera de dir-li, jo també estic despert, no passis pena que arribarem a temps per fer aquest programa, com bé deies, de 3 hores.
Programa número 20... No, 20, què dic jo? Programa 16. Número 16 d'avui, dia 20, ara sí, 26 d'octubre de l'any 2025. Tindrem molt de protagonistes en el nostre programa. Primer de tot, farem una reflexió a la ciutadania de les Illes Balears. Farem una crida als ciutadans i ciutadanes perquè facin donació de sang, perquè és més que necessari. Llavors parlarem de que la Unió Europea ha aprovat de que joves de 17 anys puguin conduir ja cotxo, quasi res, se diu aviat, eh?
Sí, és una cosa que haurem de mirar si
convé o no convé, si està bé o no està bé, si estan a favor o contra les autoescoles, què en pensen els professionals. Nosaltres no opinem, nosaltres demanem, molts demanem.
Exacte, és un titular de premsa que molta gent, papà sobretot, diuen, el meu fill en té 7 anys, però si no sap fer... És a dir, en parlarem, si se pot fer i de quina manera, sobretot.
Llavors s'atendran succés als tribunals i emergències amb en Julio Bastida i amb aquesta secció que es diu... Com es diu?
Del rebost al plat.
No,
tu dius...
No. Està ben arreglat.
Codi vermell.
Està ben arreglat.
Codi vermell. Passaves altre. Codi vermell.
Del rebost al plat i anirem llavors més tard, com cada setmana. Avui, atenció, la gent que no menja carn, perquè avançam que farem un plat vegetarià.
Exacte, molt bé. No, una pasta verda.
Au. Una pasta verda.
Sí, ja m'ho diran quina pasta i tot això.
Pasta. Ai, ui, pasta.
Sí, avui anirà de pasta.
No tens per què ser vegetarià, pasta.
Sí, serà pasta verda, però la pasta pot ser feta amb edamame, per exemple. Ja veurem, ja m'ho explicaran.
No sé què és això. Jo m'ha sonat a Son Goku, ara, això que acabo de dir ara.
Sí, bola de drac.
Què és el burnout? Quedau-vos amb aquesta paraula.
La síndrome de burnout.
No, el burnout.
No,
quedau-vos amb aquesta paraula. Quedau-vos amb aquesta paraula perquè avui una psicòloga vendrà al nostre programa, en explicarò que no és psicòloga.
Cati Llodrà.
Na Cati Llodrà vendrà, explicarò en aquest programa una experiència més a de tenir en compte i que nosaltres bueno, la donarem complida informació. I llavors, atenció, perquè això mos ha fet la butxaqueta de tot, la pujada de les basures, de les...
La qüestió és pagar. Impostos.
Exacte, impostos. Ara resulta que mos pujaran la basura a tots. Què en diu la Federació d'Entitats Locals, Felip? Molt ho contarà avui en el nostre programa. No sé si és una cosa que ja s'ha feta, tothom en xerra, jo veig els informatius que diuen que això és una cosa de la Unió Europea, que resulta que qui més recicla haurà de pagar, qui menys recicla haurà de pagar més. Una història... La qüestió és pagar.
La qüestió és pagar, però si voleu pagar també podeu anar a la fira d'Inca, però per passar-ho bé, per una fira d'oci, i allà tindrem en Raül Valls.
En Raül Valls fent una volteta per Mallorca avui des d'Inca, i acabarem aquest programa d'avui en dos temes més. Un, celebrant el 50è aniversari d'una de les empreses, per no dir, l'empresa més important en seguretat privada, que és Trablisa.
Sí.
Ha complit 50 anys,
ja
igual que jo. Va néixer en el 75.
Va néixer el mateix dia.
No, són quintos,
Sí,
mateix dia
sí.
No, mateix any.
El mateix any.
Bueno. No ho sé, però tu coincideix, però sé que va néixer en el 75, 50 anys.
Mateix any.
I ja veurem, amb una entrevista fantàstica, serà capellà a les 11 des de matí amb un gran presentador, els presentadors de IB3 Televisió i, a més, un personatge com la Copa d'un Pi, Antoni Ballador.
Estimat,
Antoni Ballador, avui serà nosaltres un home de 84 anys que per dir que en té 24.
No, 84 no, 84. 80.
Ah, m'ho ha dit 80.
Sí.
M'ho ha dit 80, com ha passat el WhatsApp?
80 en guany.
I jo he llegit en el WhatsApp 84.
No, 80.
80. 80. 80.
Molt lenduix, però no, no...
Ah, no, 80 en faran el març. Ara m'he recordat.
Ara,
des 39, ara no, ja n'he posat 5 més.
4
ja,
més. Jo li jo, sí. Ah?
Però, senyor, senyor, són 9 i 9 minuts, començam.
Vinga, va.
Vinga, m'ho sumam en aquesta crida que estan fent urgent els donants de sang. L'estoc està arribant a nivells crítics a causa de la falta d'entrades i una demanda hospitalària elevada. Per això volem parlar de la nostra primera convidada avui de matí, és la Rosa Maria Tarragó. Ella és la directora gerent del bany de sang i tejits de les Illes Balears. Rosa, molt bon dia, diumenge. Com estàs?
Molt bon dia. Pues estic aquí a Inca veient com plou un poquet.
Ja plou per Inca, ja plou per Inca.
Ja plou per Inca, sí.
Bueno,
per tant, aquí... això espero que no fastidi la gent, que pugui seguir venguent, perquè amb un bon paraigua se pot veure tot el que ha preparat.
Jo donaré males notícies, perquè, i això és servei públic, que a les 10 s'activa l'alerta groga per pluges i ja ha començat a ploure a les 9, no té bona pinta.
Sí.
No
és una aigua molt, molt dolça, és una aigua d'aquestes gallegues que quasi no...
Xirimiri, xirimiri.
Sí, aquest xirimiri, exacte.
Xirimiri. Bueno,
i jo estic contenta perquè m'he despertat en il·lusió de que me telefonaríeu.
Hombre,
i pendent de que no m'adormís o de que el telèfon no funcionés.
Exacte,
perquè
el canvi d'hora.
Realment
sempre.
Tenim aquesta necessitat de sang que s'ha... a la Fundació del Banc de Sang de les Illes Balears i molt contenta de que vosaltres sigueu tan sensibles amb aquest tema i sempre que necessitem, mos telefoneu inclús en diumenge, inclús en diumenge a les 9 del matí, però molt agraïda perquè hi hagi aquesta sensibilització per part del mitjà de comunicació i aquest cas de vosaltres dos, com a parell que sou parts implicades, no?, amb el banc de sang.
Sí, jo soc un donant. Jo soc un donant des de que tenia 18 anyets i ara faig, com que som AB positiu i el que els interessa és plasma, faig xaferesi. Que per l'oví també va
exacte.
Molt bé. Els aferis ja bé positius són molt preciats.
De fet, jo
exacte.
Tinc un boli a mà, ara, que diu llicència per salvar vides. Justament tenc aquest boli. També
el boli el treballo jo.
Exacte.
Boli de donant de sang que te donen. Bueno, escolta-mos, estimada, què ha passat? Que fem una crida urgent degut a nivells baixos de sang? Quin tipus de sang mos fa falta? Què ha passat? Escolta-mos.
Bueno, què ha passat? Pues passa que nosaltres hauríem de menester sempre, aproximadament, per viure tranquils, per viure dins una zona de molt de confort i saber que estem ben sorrebot, ben ple, 1.000 bosses cada dia, no? Hauríem de tenir sempre 1.000 bosses de reserva. Aquesta setmana veiem que anaven baixant els nivells i quan varen arribar a 700 i poques, varen decidir fer aquesta crida. La crida no la volem fer... Molt sap greu fer la crida, perquè quan fem la crida, normalment, els que responen són gent com vosaltres, que des de 8 anys siguin donant de sang, que esteu molt conscienciats, i llavors pues, tothom s'activa, comprova veurement si ja fa 2 mesos des de la seva darrera donació, i fa el possible, no? Els companys de planificació... telefonen a tots aquells donants habituals que ja sabem que tenim a la nostra base de dades i que també estan en condició de donar perquè vagin a donar. Per tant, és com a forçar un poquet la màquina, no? Però quan estem en aquestes xifres no mos queda més remei. Això se tradueix en que cada dia hauríem de tenir unes 200 entrades de bosses efectives. Penseu que potser hi ha quasi 200 persones que se venen a oferir per donar sang, però no totes les que se venen a oferir realment poden donar, o perquè hi ha un constipat, o perquè puntualment hi ha qualque malaltia que té una medicació contraindicada, o perquè s'ha fet un viatge, o perquè un tatu, o perquè el que siga, i han d'esperar un temps. El tema està en que només quasi el 3% de la població de les Illes Balears és donant habitual. Per tant, aquestes crides són necessaris perquè en els que veniu sempre, vos recordem que ara tenim les reserves baixes, per favor, si podeu, veniu, però sobretot jo crec que és molt important poder dir, a través del mitjà de comunicació, que mos fan falta més seguidors, no? Si fos una xarxa social, mos fan falta més donants que s'apuntin en el carro de la donació de sang. I si m'escoltau joves, mos fan falta joves, perquè vosaltres, si vos engrescau, com us has dit tu, Juanmi, en els 18 anys, teniu molt d'anys per davant per a ser donants, no?
I, fins als 65, i durant... si no vaig errant, no?
Exacte. Fins als 65, exacte. Ara avui és diumenge i avui el personal descansa i no trobareu el lloc per anar a fer una donació de sang. Però demà torna a ser dilluns i dilluns tindrem el banc de sang obert, com sempre, de les 8 del matí fins a les 8 i mitja del vespre i no tancam al migdia, per tant, teniu un horari amplíssim perquè se puga adaptar a la vostra vida, al vostre dia a dia. Demà estarem a la universitat, en el Mateu Orfila, per tant, important que joves que puguin s'hi acostin. També estarem a Campos, en el centre de salut de Campos, de les 4 i mitja a les 9. Estarem a una escola, Sant Antoni Abat, a Sant Ferriol, de les 4 a les 9. I també estarem, si m'ho escolten des d'Eivissa, a la nostra seu a Eivissa, que en el cas d'aquesta illa estem a dins unes dependències de l'hospital de referència, que és Can Misses. No?
Per I tant, si la gent no pogués... Dia... Si jo vull afegir una cosa, si m'ho permet. Si la gent no pogués venir demà, que entrin a la plana de la Fundació Donants... com és la plana web vostra?
Simplement donasang.org.
Així és, donasang.org, i allà sempre estan informats d'allà on hi ha les unitats mòbils. En el dia,
exacte. Allà hi ha un mapa.
Exacte.
Sí. Hi ha un mapet que pots triar per les illes, allà on vius, o pots triar per el calendari. I llavors, si tu saps que aquesta setmana podré divendres, cliques damunt el calendari a divendres i te dirà exactament a on serem. Per tant, se pot planificar. I un tema que és una mica polèmic és el tema de la cita prèvia. La cita prèvia està per ajudar i a vegades hi ha qui li incomoda perquè diu, jo és que no sé a quina hora exacta podré arribar. Nosaltres, la cita prèvia és per organitzar i perquè els donants habituals hagin d'esperar menys o menys. Però si un no sap ben bé a quina hora hi poden anar, per favor que s'acosti a la donació, que el personal farà tot el possible per encabir aquella donació a dins l'horari del lloc allà on s'hagi escollit.
Jo entraré dins l'exemple que acabes de posar en aquest moment. Jo tinc un horari molt loco de feina. Jo som un poc disciplinat. Som molt poc disciplinat i no deman hora prèvia. És veure que quan vaig al banc a donar sang, me demanen si tenen cita prèvia i dic que no, i si he d'esperar que algú que entengui, espero, però normalment me solen agafar també al moment. O sigui, no hi ha... No hem de passar pena que queden descartats per no tenir cita prèvia.
Exacte, sí. En el Banc de Sang, que és la fundació, allà en el carrer Rosselló i Caçador número 20, que està molt a prop de la plaça, que els palmesanos coneixeu molt com la plaça d'avui allà, no?
Sí.
Allà hi ha molt de moment que tenim les camilles buides. I és una llàstima, perquè és quan tenim totes les coses més a mà, no? És allà on el nostre personal està dins casa seva, no? I allà on és més fàcil fer una donació. Per tant, rarament haureu de fer cua o haureu d'esperar molt per poder fer una donació. I pensau que aquest horari és amplíssim, no? De les 8 del matí a les 8 i mitja del vespre hi ha moltes hores en què, si un se decideix, pot decidir anar a donar sang.
Rosa Maria Tarragó, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, gerent del Banc de Sang i Teixits, de les directores gerent del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i espero que molta gent t'hagi escoltat i te faci cas i que la setmana que ve aquestes reserves s'omplin aviat perquè són més que necessàries. Una gota de sang que és una gota de vida. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, tant per aquesta cridada com per la implicació personal que teniu en la donació de sang. Moltes gràcies.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
A todos los conductores mi voz sirva de compañía. A ritmo de los motores, por nuestras rutas de España. Y le pido a San Cristóbal, nuestro patrón tan divino, que que con sus manos os guíe. Salvos a vuestros...
La Unió Europea aprova que els joves de 17 anys puguin conduir acompanyants. Com dèiem, el Parlament Europeu donava aquest dimarts passat llum verda a l'actualització de les normes de la Unió Europea sobre els permisos de conduir que aprovava una de les seves mesures estrella, i és que els joves de 17 anys puguin conduir cotxes, camions i furgonetes, si van acompanyats, això sí, d'un adult amb experiència fins que complesquin el 18 anys. La nova normativa entra en vigor 20 dies després de la seva publicació en el butlletí oficial de la Unió Europea, i els estats membres tindran 3 anys per transposar les normes a la seva legislació i un any addicional per preparar la seva implementació. La patronal d'autoescoles de Balears valora positivament aquesta que Europa hagi permès treure el carnet als 17 anys. Es donarà més seguretat així a un manifestant. Per això, Juanmi, avui de matí parlàvem amb Joana Ribas, presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles.
Així és, anem a veure què pensen, no?, una de les persones que, de referència de les autoescoles, perquè volen tocar això en ses mans, i per això l'han telefonada.
Pues l'ho dit, Joana Ribas, molt bon dia, bon diumenge.
Bon dia a tots.
Molt bon
dia. Com estàs?
Molt bé, que estaré no estar despistats a tots.
Sí, que ets més dona d'hora d'hivern o més dona d'hora d'estiu?
No, jo s'estiu m'agrada molt. Sa claror i el llum m'agrada molt. Les
meves, molt bé. Ah.
Jo no, jo som més d'aquest horari d'hivern. A les 6 de sol va ser fosc, a les 7 sopar i a les 7 i mig és lleure.
Au.
I ja està.
Ja t'ha arreglat. Jo a les 7, no sé.
Ja
fet el dia.
Sí, ja fet el dia. Joana, bueno, confirmem als nostres oients que a les 10 des de matí entram amb alerta groga. Intentarem, llavors, que els nostres companys de serveis informatius m'ho donin un tast de lo que passarà a partir de les 10. Alerta groga per pluges, fins a 20 litres per metre quadrat. A Palma ja també plou, a Inca també plou. Ens han dit la nostra directora gerent de bany de sang i teixits de la Illa Balears, que mos deia que des d'ahir que ja plovia, feia un bon ploure, i poden confirmar que ja aquí a Palma plou. Per tant, és notícia de servei públic, les 10 s'activa la alerta groga, per tant, si no han de fer segons quines coses necessàries, no fa falta fer-les. O sigui, no és l'alerta taronja, no és l'alerta vermella, no han de passar pena per grans quantitats d'aigua, són 20 litres per metre quadrat i hora, o sigui, per tant, se preveu que plogui, no, però plourà bé.
Simplement que si no agafes cotxe, perquè això ho podeu fer dimarts, i espereu dimarts, que no passa res.
Xerrant d'agafar cotxes, Joana, veig que heu agafat de manera positiva aquesta donada de llum verda, l'actualització de les normes de la Unió Europea sobre els permisos de conduir, que aprova aquesta mesura de que els joves de 17 anys puguin començar a conduir, això sí, acompanyats d'un adult de 18 anys. No sé si això serà molt un poc complicat o no. Conta-m'ho un poquet.
Jo m'apareix molt interessant, a més m'apareix bastant segur i m'apareix que no es pot anar molt bé. Primer de tot, explicar-vos com creiem que se farà, perquè no hi ha res segur. Tot això ara ja depèn de DGT. Val? Per tant, en els altres països el que se fa és un examen teòric, un examen pràctic, i quan t'han aprovat, després, durant un any, poden manar amb un tutor. Val? Llavors, què vol dir? Que durant aquest any el que fa aquest alumne és tenir més confiança en ell mateix.
Okay.
Però quan ja se mogui a la carretera, pues, va molt més tranquil, hi ha menys possibilitat de que tinguin un accident. Jo crec que en quant a seguretat és algo molt interessant.
Creus que aquesta mesura donarà realment més seguretat als joves, com s'ha comentat des de la patronal?
Sí, estic convençuda. A més, tu penseu, ara, en els 18 anys, se treuen el carnet i les mullam a la selva, el tot sols, i que s'aclaresquin. Vulguis o no, aquest any de conduir qualcú, jo crec que és molt més segur.
Quins avantatges principals pot tenir començar a conduir un any abans, i quins riscos hi veu? Perquè xerram d'avantatges, però també pot tenir algun risc, o realment ja estan preparats en 17 anys. O sigui, un any més, un any menys, se'l lota es mateix.
Bueno, tenim en compte que en els 15 anys li donem un ciclomotor, ja me diràs, no li pot donar en els 17 un cotxe.
També és vera.
Que segurament també és segur, també, en el sentit de que...
Per això vol dir que, o sea, que jo no hi veig cap problema. Vale? Sí que tindrem un problema el primer any que se nos juntin els de 17 en 18, suposant que la DGT se posarà les piles i serà capaç de posar-nos examinadors suficients...
Que això és un problema que veniu reivindicant des de fa estona. Ara mateix, quin temps han d'esperar els alumnes per examinar-se?
Bueno, depèn. Ara estan entre dos mesos... depèn del permís. Depèn un poc aquest despermís que volen treure.
De cotxe bàsic?
De pues, un dos mesos, un mes i mig, dos, anant baixant, a poc a poc anant baixant.
Què feina? Vos, DGT... vos programeu més o manco? Estem d'estudiants o estem de pràctiques perquè els atlots puguin examinar-se o quan estan preparats llavors es demanau hora perquè passin aquests dos mesos?
Bueno, pues ara el que fem és intentar no agafar-lo fins que no podíem que han d'anar ja, men, perquè els problemes que les agafaves, que vols les vies d'aturar, era una pèrdua de temps, clar, i el ves. I ara el que fem és agafar-los un poc més tard, esperar un poc més fins que hi hagi posat l'examen i ja fem tota l'ensenyança seguida. També dir-vos que la DGT aquest mes ha començat ja les hores extres, no s'estan fent hores extres a hora baixa, o sigui que també és d'agrair.
Vale. Importants preguntes que he de fer a continuació. Estem xerrant de la DGT, estem xerrant dels alumnes, però les autoescoles de les Illes Balears estan preparades per aquest canvi si arriba?
Sí, sí, estem superpreparades. I és més, dir-vos que aquest canvi per jo no és el més important. Vale? Per jo el més important és la desaparició d'un codi, que no pot generar de res, però tenim un codi que és el codi 78, val? Que quan tu te treus un carnet amb un vehicle automàtic, en el teu carnet te surt código 78. Què vol dir? Que tu només pots conduir vehicles automàtics. Okay. Vale? No pots conduir un vehicle manual. Pues aquest codi se suprimirà. Vale? Aquest codi desapareix. Per què?
Perquè o sigui, tu ara... Un moment, si ara t'entens bé. El meu carnet de cotxe posa que només puc conduir cotxes automàtics?
No, perquè tu quan te vas fer el carnet de cotxe, vale? Només... te digueres determinada de cotxe normal.
De cotxe normal, exacte.
Vale. Tu pots conduir qualsevol cosa, no tens cap problema.
Vale. Vale. No t'ho vintes.
Però avui en dia el que s'ha posat, pues, que moltíssima gent se treu, és el cotxe automàtic. Ja no van en el cotxe manual, vale? Perquè que seva no tenen cotxes manuals, perquè li és molt més fàcil. Llavors, nosaltres hem passat de tenir un cotxe manual quasi per qualcú que tenia qualque deficiència a tenir... 4 cotxes automàtics. O sigui, tot el que la gent pues, li s'estima més ja treure el carnet en el cotxe automàtic. Què passa? Que si el dia de demà vols anar a llogar un cotxe i només tenen manuals, no el podràs conduir.
Clar, perquè el canvi és molt diferent de conduir marxes a automàtic i o després fer el canvi és molt diferent adaptar-se a un cotxe en marxes.
Clar, i si tu el dia de demà te vols comprar un cotxe manual i només tens el carnet automàtic, doncs has d'examinar amb un cotxe manual.
Anjo, jo això no ho sabia.
Pues ara, fet 4 o 5 pràctiques, faran exàmens, faran examinar-se automàtic, fan 4 o 5 pràctiques amb un cotxe manual perquè aprenguin com funciona, val? I després poden manar qualsevol cosa.
Ah, bueno, ben informat. Escolta, mos comentaves que hi hauria un any de transició on els alumnes de 17 anys i 18 anys coincidiran a les aules de les autoescoles. M'ho agradaria que en un principi estigués preparada, però jo te demano, això pot provocar saturació o problemes d'organització o no?
Sí, bueno, segurament, si no tots estem preparats, això tindrem. O sigui, si han d'estar preparats les autoescoles i la DGT. Han d'estar tot preparat per aquest boom que tindrem durant un any.
Molt bé, no sé si...
Jo crec que ha quedat
tot bastant clar.
Jo li demanaria veure si confia que la Direcció General de Trànsit, la DGT, posi aviat en marxa aquesta nova mesura.
Pues jo realment m'agradaria molt, o sigui, crec que és algo que és molt interessant, perquè també hi ha una altra cosa que dir-vos que aquests conductors nòbels no sortiran com ara. Vale? Se li faran més proves, se vol baixar la tassa d'alcoholèmia, se vol baixar la tassa de drogues... Per tant, considero que és ben necessari perquè no se pot permetre una mort més a la carretera per un fallo d'aquests. Llavors, espero que se posi en marxa l'antes possible.
Estimada, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui dimonja. Bon dematí a tots la nostra cridada telefònica. Ella és la presidenta de l'Associació Balear d'Autoescola, na Joana Ribas, que ens ha donat un poc més de llum damunt d'aquest tema, damunt d'aquesta normativa que la Unió Europea dimarts passat donava llum verda i que ara esperam que la DGT se pronunciï. Una ferrada ben forta.
Moltes gràcies.
Gràcies, Joana.
Bon diumenge. Senyors, senyors, 9 i 29 minuts. Crec que ara sí...
Han de saber què pensa la gent, un poc, no? També.
Han de sortir al carrer.
Han de sortir al carrer, demanar el canvi d'hora, clar.
Jo, com que ja ho he escoltat tantes, estic trip perquè perd. Jo perd.
Bé, però hi ha opinions de tot tipus. De fet, entre parelles, entre amistats, també hi ha diferències.
En Juan Mimás, una setmana més, ha sortit al carrer a demanar a la ciutadania, com no podria ser d'altra manera, que aquesta setmana havien de demanar perquè canvi d'hora.
Sí, ho van fer concretament, vos ho diré, divendres, perquè ho han fet abans d'aquest canvi, a veure què penseu, si vos estimeu més l'horari d'hivern o l'horari d'estiu.
A mi m'agrada més el d'hivern.
T'agrada més el d'hivern?
Sí.
I tu?
El de verano.
D'acord.
Sento que dura més el dia.
Jo, al contrari, m'agrada més que sigui de nit i que faci més un poc més de fred més prest i veus com més prest.
Vale. Podeu discutir, vos podeu defensar si voleu i així es queda com a més. És a dir, tu t'estima més tenir més llum sola,
sí.
Solo baixa, sobretot, entenc?
Sí, sí, me gusta más que, pues, eso, que sienta que el día dura más, porque no lo siento tan corto, no es tan deprimente, por así decirlo, y siento que puedo salir a hacer más cosas. Luego ya, como ando oscurece, suelo irme para mi casa, entonces en invierno me pasa que sobre las 5 o 6 de la tarde ya vuelvo a mi casa y ya no hago nada. En verano no, en verano me quedo fuera hasta las 10 de la noche, por ejemplo.
D'acord, ¿y tú por qué es horario de hivern?
Primer, perquè el sol, si no, el tens aquí fins a les 9 del vespre i no m'agrada, me fa molt toc. I sobretot per fred, perquè com que ja la pega tant i la pega si l'ha estat a la baixa i ja pots anar més abrigat i...
Jo soc partidari de l'horari d'estiu i no el tocaria.
I no el tocaries, és a dir?
No. Com està ara.
Com està ara.
Exacte.
O sigui, ara no faria res més, ja.
Sí, ja...
No tocar res, ja bastava.
Exacte, sí. Jo m'agrada que els dies siguin... Bueno, m'agrada que els dies siguin llars, en hivern no ho podem tenir, però si podem fer que l'hora de sortir... sigui el més prepos i que no sigui tan fosc, pues sempre és millor.
Canvies rutines, tu que tens una tenda d'animals, canvies la rutina dels animals o no? T'influeix? O només t'influeix a tu que estan tres dies que no som...
Bueno, en els animals...
A la una ja tinc gana.
Clar, en els animals els influeix com nosaltres, perquè ells no, nosaltres encara tenim el coneixement de saber que hem canviat una hora. Ells no entenen perquè ara a partir de tal dia se li dona el menjar o l'aigua o si li encén la llum o se li apaga una hora antes. Això no ho entén.
Horari d'estiu.
Sí, pobre.
Hi ha més calor, la gent està més contenta, l'electricitat ja no s'estalvia perquè ja no hi ha indústries. Ja està, i això...
Per tant, tu no tocaries res.
Jo quedaria així com ara.
Sí, com ara.
La setmana ja estic nerviosa, sí.
I de tu com jo me parlo dels nervis que me facin això.
Jo tenc dos nens petits i a veure com s'aclareixen. Després estan despistats dues setmanes.
No, és que podran dormir un dia, una hora més, sí, però això és un dia.
No, això és un dia, no. Això tot es trempa, tot. Tot es cost, l'horari, res. Jo horari d'estiu.
Ets partidari del canvi d'hora?
No.
No ets partidari del canvi d'hora?
No m'agrada.
Per què?
Perquè fa fosca molt aviat. Ets hora baixes.
Ara te faré d'apocat del diable. Sí, però el dematí tenim una hora més de llum.
El dematí m'és igual, perquè com que no faig feina, m'aixec quan vull.
Jubilada.
Sí.
Exacte. Per tant...
Jo m'aixec ja llum i ja...
No, i de fet hi ha gent que diu, tanmateix jo el dematí me'n vaig a la feina i jo estic ocupat, jo vull el llum, el vespre, que és quan vull anar a passejar...
Aquí mig ja fa fosca, me posa molt... molt trista. Jo no el tocaria. Tant de truc. A més, que jo ara no sé, com sempre, si he d'adelantar i de traçar.
Sempre me passa.
Jo no ho sé, això.
No, a les 3 seran les dues.
A les 3 seran les dues.
Dormirem una hora més.
Ah, si es dormir una hora més encara me va bé.
Hora d'hivern. No, al final, tu, i tu estàs a favor o estàs en contra?
Realment no estic molt segur.
No estàs segur de la pregunta o de fer el canvi?
De fer el canvi, no ho sé. Crec que em dona igual les dues maneres. Tot i que tot i que no canviar-lo seria un poc més convenient perquè on sabríem quina... On sabríem que... Entenc que és un poc estrany...
I de res, que tu no tens molt clar si és millor que fes canvi o no. No ho tens tan clar. Hi ha pros i contres, no?
Sí.
Horari d'hivern, horari d'estiu, tu que t'estimes més. Que facin el canvi d'hora o no? Saps que ara dissabte canvien l'hora. T'estima més horari d'estiu. I per què?
No sé.
Hi ha un motiu així com
a més. A més fa com... Més trist, ja fa que senti més tristesa, és més com... Tant de temps escú.
Digues.
Crec que tinc un poc més d'una idea.
Que... Ara ho té més clar, ha tornat i ho té més clar. Sí. D'acord, vinga.
Vale. Crec que seria que m'agradaria un poc que si no que bueno, un dels avantatges de no canviar l'hora és que no t'has d'esforçar un poc, que estaries un poc d'esforç així, i segurament que crec que dormiries com un poc més consistent.
Per tant, faries el canvi o no? Tindries horari d'hivern? O horari d'estiu, és a dir, no el tocaries així com està ara o llevaries una hora de llum?
Ho faria perquè...
Sí, canvies, però faries el canvi. Me quedi clar, més que res.
Principalment em dona igual, però preferiria no fer-ho.
Deixar ara com està?
Com que sigui l'horari que...
És que tenim ara.
Que sigui les 8 més tard, perquè així... tècnicament, depenent de com ho mires, l'escola comença un poc més tard.
Ja. Bueno. Molt bé, moltes gràcies.
A ti.
Gràcies. Adéu. Si canvies d'opinió, pot tornar. Saps què t'ho vull dir? Jo encara, genteta, jo encara no sé què és el que vol. No m'ha quedat gens clar, però gens.
La gran vida. IB3 Ràdio és diversitat. La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial de recamises del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova això!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primer és Nirvis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter. Que
i les seccions habituals d'entreteniment.
M'he interrompido porque después de ir al Chisco me estaba depilando.
I IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Ara, vinga, les 9:37 minuts, codi vermell, sintonia amb en Julio Bastida, ja on tam successos, tribunals i emergències. Xerrant d'emergència, no mos que ens hem de repetir-ho, perquè quan el servei públic s'ha de repetir les coses com són, a partir de les 10 de matí s'activa l'alerta groga per pluges. En aquest moment a Palma i ja plou, a Inca també, s'esperen precipitacions de 20 litres per metre quadrat, no s'esperen precipitacions que puguin fer mal, però vamos, alerta groga a partir de les 10 de matí s'activarà amb totes les seves conseqüències que podreu sentir en els boletins informatius d'aquesta casa de setmana de les nostres companyes d'informatius que mos conten cada minut, cada hora, millor dit, cada hora, s'esdevenir des dia a dia i en aquest cas de l'actualitat informativa informativa que és aquest mal temps i aquesta baixada de temperatures, que per ser jo, Joaquim, que ara avui he vengut aquí al Son Cus i que aquí
m'arrepentiré. Tu estires, tu aguantes el que pots fins que t'haig de posar l'abric directament
no
damunt.
No puc ets estiu, però estir fins que puc.
Sí, que el Son Cus i xancles.
Que ara m'hauré de dutxar arriba aquí a nostra perquè m'empenyaré tots els peus.
Sí, perquè apareixeràs una barca amb aquest pelot de 40, amb els 49.
Peuot.
I què he dit?
Peuot.
A veure, jo de Caimari m'han entesos. Saps?
9:39 minuts, Julio Bastida, bon dia.
Què tal, com va? Bon dia.
Som un matrimoni. Som un matrimoni infeliç, però som un matrimoni.
Matrimoni radiofònic.
Radiofònic, exacte. Sí. M'ho duim molt malament.
Puc testificar de que vens en calçons curts i xancletes.
Sí, que no m'ho he inventat.
No hi ha... Tu, escolta'm una cosa, Julio.
I plou, perquè jo he vengut i plou.
I t'has banyat un poquet.
I ben banyat, ben banyat.
Delegat d'Hoquei Diario a Balears, en Julio Bastida mostona acostar l'actualitat, l'esdevenir de successos als tribunals, emergències... Escolta, el que ha estat quasi un succés, permetem que t'ho demani, que no ho vaig apuntat aquí damunt, però ho he seguit a través d'Hoquei Balears, és el Batle de Manacor.
És el millor
parla que tenim.
És el millor.
Avui està...
Jo li dic que és la marca Hacendado, la marca blanca d'en Rufián.
Home,
és que és clavat, és clavat.
Quina l'ha fet aquesta setmana? L'ha liada part, ell i el seu regidor.
És que ja això va per fer cicle. O sigui, te'n recordes que varen comentar que va entrar ell i el seu regidor a la comissaria de la policia
sí,
i va llevar la bandera d'Espanya
sí,
i se l'en va dur. I bé,
tot emprenyat,
ja te pots imaginar la que se va liar. Però ara resulta que ha donat ordres per escrit, ha donat una instrucció de servei, perquè la gent sàpiga...
Per escrit, també, no ha tingut vergonya, ho ha fet per escrit.
El que la gent ha de saber, una instrucció de servei és una ordre interna que dona la prefectura, és a dir, el cap de policia, en aquest cas, es batla, i dona autorització i dona un ordre per escrit a tots els policies que s'han de, han de xerrar en català entre ells.
Policia,
han de xerrar en català.
Si en Tomeu ha de xerrar en Clara,
sí.
I na Clara xerra en castellà, és igual.
Han de xerrar en català. Tots dos han de xerrar en català. Tots els policies tenen l'obligació de xerrar en català entre ells.
Quina cosa.
Després també en els ciutadans s'han d'adreçar a ells en català.
Primer en català.
En català. És igual, si tu no d'anar. Tu primer en català.
Exacte.
I, acte seguit, també, han de remetre tots els escrits, que això és lo complicat, els escrits en el jutjat en català.
Però i els jutjats els volen en castellà?
Això és el problema. Que els jutjats, clar, hi ha jutges de tota Espanya, perquè és un jutges, fiscals i tal, són de tota Espanya.
Un seu de català.
Sí. Sí, un seu. Tot ho han de rebre en català i això és un desastre que ja te pots imaginar sé que s'ha liat allà.
Llavors també he llegit que el batle de Manacor, que això sí que és paradox perquè lleva la bandera d'Espanya, però llavors això s'ha de denunciar, se'n va la policia espanyola a denunciar.
La policia nacional, sí.
Han anat a denunciar què li passa al batle de Manacor. Té molt de problema, té molt de frentes abiertos.
Diu que... Es que té problemes... una peste guia que en Miquel Oliver vol el seu puesto. Això és qui té problemes. Però bé...
Ojo en aquest dato que acaba de donar en Julio Bastida, que jo ho sabia i no m'havia atrevit a dir-ho i Julio
sí,
ja...
Sí, està preparant les ganivetades per l'escana. Ja l'està donant...
Hi ha
ganivetades, no?
Ara, perquè nosaltres hem dit això, m'ho faran una pregunta parlamentària, de per què nivell 3 se habla de...
Escolta, farem com fan Broncano amb el govern d'Espanya. O sigui, en el programa...
Quan
protesta i tal, diu... Pregunta parlamentària.
I
d'altres també, aquí.
Lluís Apesteguia, per favor, tret també la comissió de preguntes que te faran el més que
bé. Te tractarà bé, eh? Apesteguia és amic teu.
Sí, només és que demana per jo, però bueno.
Però és amic teu.
Sí. Això,
bé, ha denunciat que qualque funcionari o qualcú va filtrar en el medi de comunicació documentació de l'Ajuntament sensible de que havia un hacker que havia entrat i els contenciosos administratius que tenia l'Ajuntament, que té més de 160.
Putes.
Sí.
Sempre són molts.
Sí.
I això s'ha filtrat.
Això s'ha filtrat. O Manacor comarcal, si no vaig errat. O Manacor notícia.
Un mitjà de comunicació local s'ha filtrat aquesta... I ho ha denunciat perquè això és qualcú que ho ha filtrat.
Ho ha denunciat a la policia estatal, a la policia espanyola, a la policia nacional.
La policia nacional, si no, a la bandera no li faran cas.
No, sí que li faran cas.
Ah, bueno.
S'ho duen molt bé, eh? És que, no, ara t'ho dic en sèrio. L'altre dia vaig xerrar amb el cap de la Policia Nacional de Manacor, en Gustavo Cervero, que és un inspector en cap, i jo crec que el batle és igual que en Rufián, fan foc d'artifici i tal, però després és mentida. S'adua molt bé.
No, jo t'he de dir que jo, personalment, Miquel Àngel Arizán Montserrat, que el van telefonar la setmana passada nosaltres, el batle de Manacor, per la inundació de Puerto Cristo, jo m'he dut de puta mare amb ell. M'he reunit amb ell, amb Manacor, he estat amb ell. És el que tu dius, és com un Rufián. Llavors, en Rufián li dona declaracions a EDATV,
sí, a Vito Quiles.
En Vito Quiles, però llavors en el Parlament, una casa, una família.
Jo me cau molt bé, va de Manacor.
Que n'hi hagi.
És bon tipus,
eh? És el qüestió que ha de fer feina per Manacor. I en Manacor ni han d'estar contents quan nosaltres també estem aquí. No estan tan contents quan nosaltres dos.
Tu per què me fiques jo amb aquests vaciots? Si jo vinc aquí a xerrar de
suaves. Perquè plou.
Anem
amb un tema seriós. Me fiques aquí ara amb la bala de Manacor. No m'ho movem de Manacor, i ara sí que m'ho posaran en sèrio. El judici contra una mare, i ojo, perquè se demana presó provisional permanent. Mare i el tio que varen tirar la basura, un bebè viu, diu aquí, el van tirar dins un contenedor, i s'ha arrencat el judici d'això, no?
Aquesta notícia va sortir ja fa un temps a nivell nacional, perquè és la primera vegada que, clar, una mare i el seu tio varen tirar un nadó bueno, recent nat, ho varen tirar dins un contenidor i evidentment, sí, va morir. Això va crear una gran commoció a Manacor. La Policia Nacional la va detenir, a ella i al seu tio, i també a un parell de familiars que estan, o ho sabien, i un poc de... bueno, estan vinculats, i ara se demana la presó permanent revisable.
És a dir, pena més alta.
Això és perquè la gent xerrant clar i planer, perquè la gent m'ho entengui, se queden a perpètua. O sigui, que no surtin mai de la presó. O sigui, en Espanya, tu saps que fins ara el de terrorisme eren 40 anys, però el màxim que pots estar a la presó són 20-25 anys. Amb aquesta, si li cau aquesta presó pena permanent revisable, seran de previda, o sigui, se queda allà de la presó.
Com dius el mateix titular, és revisable, però molt difícil sortir de la presó quan és un delicte tan greu com aquest.
Als Estats Units també és revisable i no sortim mai, o sigui...
Això és un delicte molt greu, tirar un atlot viu resignat a un contenedor, hòstia, ja per estar tancat a la presó no sortia.
Ella se justifica, diguent que va tenir un abort, que no va ser... que no esté viu, que...
Ah, i com se demostra,
bueno, els forenses, els metges forenses diuen que quan va arribar a l'hospital, que ho van dur es fet o van dur a l'hospital, estava viu.
Per tant, no era un fet, era un
per
nadó.
Tant,
era un nadó.
Aquí a partir d'aquí serà un judici molt complicat.
Ah, ho tornava a demanar. Aquí
perquè tot són temes metges. O sigui, haurà de xerrar el forense, haurà de xerrar els metges que van rebre a urgències a l'Hospital de Manacor. Per tant, serà un judici molt tècnic. No m'agradaria, sincerament, perquè és un jurat popular, no m'agradaria estar en aquest judici perquè jo me perdria. O sigui,
ja
aquí sí que és cert que m'agradaria més un jurat, un
jutge.
Un jutge o un tribunal format per professionals que saben millor entendre el que diuen els forenses.
Te puc fer una pregunta com a professional. Tu ets més de jurats populars o de judicis fora jurat popular? L'estadística diu que jurats populars condenen més que absolven. Però jo me fan passar pena...
A mi m'agrada més un tribunal, professional. Perquè entenen més les proves. És cert que fan moltes més absolucions perquè no està suficientment provat. És a dir, si tu mates una persona, ha de quedar molt clar, però molt clar, que tu l'has matada. Perquè, si no, te poden privar de llibertat 25 anys. Clar. Per tant, tu imagina't, si te priva, s'estimen més deixar a un culpable de fora que no a un innocent a la presó. Això és la màxima.
Dit així...
Te la jugues.
Te la jugues, eh?
Clar, però és molt millor deixar a un culpable de fora que a un innocent a la presó. Tu imagina que tu no has fet res i te menges 25 anys a la presó.
Què ha passat?
Ha passat.
Què ha passat?
Pots imaginar.
Atenció, fotopenes. Jo, quan t'he llegit això, he tornat loco. Ara resulta que hi ha jocs sexuals a un institut de Mallorca amb fotopenes. Què és això? Bueno, la mateixa paraula crec que ho diu tot, però bueno, mem.
T'explic. Aquí el problema és que hi ha un institut de Mallorca, de la part forana, que els professors varen detectar que tots els dies, cada dia, en el grup de WhatsApp de la classe, estem xerrant que hi havia 25 lots, entre 15 i 16 anys, cada dia jugaven, es de matí, els lots havien d'enviar hi havia un administrador, que era el que rebia totes les fotos...
I enviava, WhatsApp.
Sí, i enviaven de classe. I enviaven fotopenes i les lotes havien d'encertar a qui li corresponia...
Cada pene.
Cada pene.
Què m'estàs
comptant? I això se va donar compte al centre, va activar el protocol. Per ells és un joc, però evidentment és un delicte.
Però,
de distribució de pornografia infantil. Estic parlant de 14 i 15 anys.
14 i 15 anys, en sèrio.
Què ha passat? Que evidentment s'ha activat el protocol, la Guàrdia Civil ha actuat i també el policia tutor, que és qui està fent, com que són tant deslots, s'ha anat fins en aquest institut i està fent una... ha fet un taller per educar sexualment en aquests joves, perquè evidentment això no se pot fer.
No molt movent de col·legis, si seguim xerrant de col·legi, terror a un col·legi de Palma, un exalumne entra armat amb un guinevet i provoca espànic.
La Soledat, el col·legi públic de la Soledat, que està en el carrer Regal de Palma, perdoneu, aquí va entrar un exalumne que té de 8 anys i té problemes amb les drogues i va entrar en el centre, se va dirigir cap a la sala de professors. Una vegada que està allà, va començar a discutir amb els professors, ets professors seus, i en un moment donat se va tirar en terra, va estar drogat, va treure un ganivet, se va posar molt, molt agressiu, els professors van haver de cridar la policia local, sí, i el pitjor de tot és que, evidentment, està armat a un col·legi de nins, se va activar el protocol i tothom se va haver de tancar, tots els nins se van haver de tancar les seves classes, varen tancar portes, fins que va arribar la policia, en els escuts, va arribar i ho varen reduir, i en aquest lot està ingressat ara a l'hospital de Son Espares, si no vaig
errat. Un niat psiquiàtric,
sí,
imagino.
Sí, aquest lot no està bé, però, bueno...
Quina edat tenia aquest lot?
De 8 anys.
De 8 anyets.
Sí.
Quina de gràcia que passin aquestes coses gent tan jove.
Se droga.
Una cosa... Tant que serà moltes vegades punt de venda de droga i aquí tenen les conseqüències, llavors, de se droga.
Sí, un lot de 8 anys, anava drogat, però passadíssim, i entenc la preocupació dels pares que demanen que hi hagi seguretat en aquest centre, no n'hi ha, i demanen pues, que hi hagi seguretat privada, que hi hagi un vigilant o qualcú allà, i també policia, presència de policia en el començament i en el final de classe. Perquè això va ser quan va començar l'escola allà, a les 9 del matí.
Darrera qüestió, mem, aclarim això. Va desaparèixer o no va desaparèixer?
No.
Aquí tenim una història d'una lota que va... aquesta setmana, si m'anem, no va haver lletrero de desaparecida, però llavors no era desaparecida. Què ha passat?
És una història d'una lota de 26 anys d'Argentina, Itàlia d'Argentina, que va venir aquí a Mallorca a fer feina. Bé, fer bueno, una interna amb una família alemanya. I què va passar? Que va deixar de contestar la seva família, va borrar el seu mòbil i va treure un altre mòbil, i la família d'Argentina, sa mare i tal, va muntar un pollo, no te pots fer una idea, consulat, ambaixada, va cridar a tota la premsa d'allà, i tots els Iñaki Gabilondo, Francinos, Carlos Herrera, però a nivell nacional, en seguidors, en 4 i 5 milions de seguidors, en les ràdios, tots en marxa, una Argentina ha desaparegut a Mallorca i tal. Bé, un desastre. Què va passar? La Policia Nacional va començar a cercar i la va trobar. I la va trobar. I abans de que anessin a cercar-la, ella ja se va presentar a la comissaria de la Policia Nacional, a la cafetura, a Simó Ballester, i va dir...
Hola, buenos días.
I va dir, escolta, jo som aquesta lota, aquí tens el meu passaport, aquí tens el meu visat, jo he desaparegut voluntàriament, per tant, no he desaparegut, he desaparegut jo voluntàriament,
no vull dir res,
i no vull que me cerqueu, i no vull que ningú me cerqui. He vengut aquí a fer la meva nova vida, i tal, la Policia Nacional li demana, però ha passat alguna cosa, problemes personals. No vull que m'acerqueu. Què passa aquí? I això és una cosa que molta gent no sap. A Espanya, la legislació espanyola diu, i europea, que quan tu tens de 8 anys,
sí,
ets major d'edat, tens, sí, llibertat de moviment per qualsevol puesto.
Exacte.
I ojo, tu pots desaparèixer i no dir res a ningú. I la policia, si te troba...
És un dret, això.
Sí, és un dret. I la policia no té cap dret de poder informar a la teva família de què t'ha trobat. Per tant, quan hi havia els ministeris, hi havia l'ambaixada i tal, la Policia Nacional, el grup d'homicidis, li va demanar permís a la lota
per dir,
escolta, poden dir a la policia d'Argentina, poden dir a l'ambaixada i poden dir a la teva família
que, no
que t'han trobat, però ja està. I ella va dir que sí. I per aquest motiu va fer una nota de premsa a la Policia Nacional, va dir, l'han trobada, està bé i no vol saber res. I aquí s'ha acabat la història.
Que fuerte, que fuerte. I que interessant. Julio Bastida, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres una setmana més.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Senyor i senyor, 9:53 minuts. Ràpidament, no aturam el programa perquè més protagonistes.
Sí, ara molt anam, sí. Jo començo a tenir una mica de rusca o...
I d'haurem d'esperar un moment, sí, perquè te faré una paraula.
Encara d'esperar més.
Però res,
oh, quina famada.
30 segons i tornem, vinga, fins ara.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversió. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears. La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Molt bé, del rebost al plat, cada diumenge ja sabeu que un restaurant convidat comparteix una recepta especial per tot vosaltres, una recepta que podríem preparar a casa nostra. Avui tindrem en Guillem Serra, que ja el tenim aquí connectat. Guillem, com estàs?
Hola, bon dia, tot bé. Tinc ganes d'ensenyar aquesta receta.
Beníssim.
De quin restaurant?
Aquí, en aquest cas, xerrant de Carpe Guillem, que és una aplicació que podeu trobar on fan plats nutricionals 100% vegetals, sense gluten, i que podeu demanar a domicili. Per tant, és un servei diferent que teniu disponible. Carpe Guillem.
No Diem, eh?
No, Carpe Diem, juga amb això, no? Que vivem guai. El momento, però ell no en Guillem, idò Carpe Guillem.
Ara me'n baixaré. Carpe Guillem.
Molt bé, idò, mentre vol lo descarregau, anem a xerrar, perquè tindrem, res, 3-4 minutets per xerrar, en aquest cas, Guillem, de pasta verda. Quina és la recepta? Vinga.
Val, idò, la pasta verda, pues, una pasta normal, pot ser macarrons, espaguetis, i lo interessant és la salsa, que és molt, molt verda. I quin és el truco? Pues posar espinacs. Per això podem fer un tassó de llet vegetal o de vaca, ho encalentim i després ho ficam a un Thermomix o a un Thermomix i li ficam dos dents d'all, 150 grams d'espinacs, un pot d'albaca, sal i prova negra, oli d'oliva, una coradeta, un poquet de maicena i ja està. I això ho trituram. I això ens quedarà una salsa superverda. És important que la llet estigui un poc calenta perquè faci aquesta fixació de la clorofila i quedi més verda. I després, quan tenim això, cuinar la pasta per una altra banda i ho mesclam tot. I li pot donar un pot de... pot cuinar un poquet més. I quan tinguem la pasta en el plat, li podem posar, això és molt interessant, un poquet de xili, flocs, un poquet de xili picat.
Un poquet de rock donarà... and roll, sempre va bé.
Sí, exactament, exactament. I li donarà un toque super interessant, aquest contrast de molt verd i és vermell, i també és picant. Això és molt important també, per tots els colors que tenen les verdures, tenen una funció especial. I el verd és magnesio. És a dir, quan estem menjant un plat tan ric o tan verd, estem menjant molt de magnesio, i això és molt interessant també pel tema, bueno, per tots els estrès que duim, té moltíssimes funcions que ara no entraré. Però, bueno, és un plat super nutritiu i super interessant per ara també que ve aquest fred, per estar un poc més amb energia.
Guillem, t'ho vull fer una pregunta. En el desembre, que s'acosta a Nadal, m'agradaria, si és possible, tenir-te un parell de vegades per fer-nos plats d'aquest tipus especials per Nadal, sobretot, i per després de festes. Crec que seria molt interessant.
Què te pareix?
Ah, mira, clar que sí, m'encanta aquesta idea.
Idò, compta'm amb tu, ja t'ho deim ara, des de mitjan desembre fins mitjan gener, per fer la prèvia de Navidad i el post-Navidad.
El post, que dura el post.
Sí, que no tot ha de ser porcella, que sempre hi ha molta gent interessada en menjar sa d'una forma més equilibrada i en Carpe Guillem ho tindrà molt bé. Una coseta, simplement, aquesta pasta pot ser qualsevol pasta, perquè l'important és la salsa, i aquesta salsa és com si féssim un pesto, en la diferència que hi afegim els espinacs perquè sigui més potent.
Exacte, exacte. Ens donarà un toque molt més verd i molt més nutritiu, perquè al final pasta amb pesto pues, pues no deixa de ser pasta i oli, i albahaca i formatge. Llavors aquí li donarà un toque nutritiu molt més interessant.
Guillem, una pregunta. Has comentat el tema del magnesi res, tindràs 30 segonets per dir-nos per què és tan important, perquè ara s'ha posat de moda, la gent se l'aprèn però amb pastilles.
Sí, bueno, mem, aquí hi ha molt de tipus de magnesio. Hi ha citrato de magnesio, bisciclinato de magnesio i tot això. Però, bueno, el magnesi compleix més de 30 funcions en el cos. Ja intervé a nivell muscular, el sistema nerviós, la regulació de sucre en sang, la pressió arterial, la creació de proteïnes, ossos...
Molt bé.
Llavors, i té un moltíssim de funcions.
I d'un dia en parlarem també d'aquest tema.
Moltíssimes gràcies. Vinga. Tinguem una ferrada ben forta.
De res a vosaltres, abraçada.
Gràcies.
Bon dia. Vinga, bon dia, senyors i senyors. Arribam a les 10 en punt des de matí i ara arriben la nostra companya d'informatius que actualitzarà totes les devenides dia a dia i sobretot aquesta alerta groga que a partir d'ara, de les 10 en punt des de matí, s'activa. Vinga, fins ara.
Fins ara.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.